Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? És dia 3 de maig, Emre Çolak marxa a Turquia, fart de no cobrar, l'Intercity en risc de dissolució, impagaments de mesos al conjunt alacantí i diumenge el Sabadell visitant l'Antonio Solana. Tristament, no és un fet novedós, això de tenir massa notícies de despatxos en aquesta categoria. N'hem viscut ja en altres ocasions, massa sovint, diria jo. Caldria endurir els controls financers per evitar tot això, però el centre d'esports sembla que tingui un imant per aquestes coses. Des del famós cas de les apostes de l'Eldense fa uns anys, la retirada de l'Huracán just quan havia de jugar contra el Sabadell, els rumors de la retirada de la competició de l'Ontinyent un altre any, o els dos partits suspesos la temporada passada per casos de Covid en els rivals. Suposo que tot arreu tenen les seves històries, però sovint tinc la sensació que de tant en quant ens esquitxa alguna història d'aquestes d'un rival del Sabadell just aquesta setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García, de moment a les vies de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barcelona pot sentenciar el bitllet per la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet masculí si a partir de les 7 del vespre guanya la pista dels Alguiris lituà. Ahir, en una forta pressió ambiental, el Madrid va forçar el quart partit, superant 80-82 el Partizan a Belgrat. Mateu Alemany deixarà de ser el director de futbol del Barça el 30 de juny, un any abans del que deia el seu contracte, segons va comunicar ahir a la nit l'entitat blaugrana. Tot apunta que s'incorporarà a l'Aston Villa anglès. Un Barcelona que suma 14 punts més que el Real Madrid a la primera divisió masculina, quan falten 15 pel final de Lliga, després del triomf culer 1-0 contra l'Osasuna ahir i la derrota 2-0 dels blancs contra la Real Sociedad. Per tant, d'aquí a 10 dies, l'equip de Xavi pot proclamar-se campió al derbi, al camp de l'Espanyol, ni més ni menys. Avui, a tot això, 3 partits de la jornada intersetmanal prèvia a la final de Copa. A 2 de 8, València-Villarreal i a les 10, Atlético-Cádiz i Getafe-Celta. Rocío, què tenim aquí a l'Hotel Suís avui?
Què es comenta a la recepció?
Tindrem a Raúl Baena de seguida en roda de premsa en directe a la Nova Creu Alta i també aquí a l'Hotel Suís. Jesús Oviedo, campió de la Copa Presidente de Tir a Granada. El sorteig de l'Oar femení aquesta tarda de les fases d'ascens a Or. La victòria de l'Estalpul masculí ahir en l'estrena dels play-offs en derbi contra el Terrassa. O la salvació del Sabadell Nord.
L'actualitat de la primera ref.
Esgotades les entrades visitants per la Morevieta Real Múrcia d'aquesta setmana a Urritxe, el que ha aixecat polseguera per part dels aficionats pimentoneros, alguns dels quals es queden sense entrada tenint ja els bitllets d'avió pagats. A l'Eldense Barça Atlètic, últimes localitats també al Nuevo Pepico Amat, que amb tota probabilitat s'omplirà. El conjunt culer, per cert, Aleix Garrido, renovat fins al 2025. Avui hi ha partit a l'altre grup. A les 9 es reprèn el Córdoba 1, Racing del Ferrol 1, suspès en el tram inicial per l'aturada cardíaca que va patir el central dels andalusos, Gudelj. Alberto Quiles, atacant del Depor, passa demà pel quiròfan per operar-se de les fractures a la cara i l'Arenteiro ha celebrat amb el president de la Xunta gallega el seu ascens a Primera Federació.
La notícia curiosa.
Anava a dir primera divisió, encara li queda, el conjunt gallec per arribar. A Mundo Deportivo, la notícia curiosa, la secció Outsiders, Helen Nkwocha, de ser policia a Londres, a la primera entrenadora professional de futbol a tota Europa, a les Illes Fèroe. Va jugar a Anglaterra fins que es va haver de retirar per una lesió i després es va formar a les acadèmies de la Premier League per acabar fent història. L'article destaca que durant 23 anys de jugadora només va tenir una única entrenadora, cosa que ara ha volgut canviar.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit a les 8 del vespre entre el filial del Crystal Palace i el València Mestalla, semifinals de la Premier League International Cup.
I a les xarxes socials.
D'entrada, David de la Cruz, positiu de Covid, com ha penjat a les seves stories d'Instagram, i després l'anuncia que s'ha inventat un nou equip. La setmana que ve visitaran la, diuen, Unió Esportiva Sabadell, segons el calendari que han penjat a Twitter.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un dels capitans arlequinats, Guillem Molina, l'atleta Eloi Guimarà i també el palista Pere Veïs.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Nou minutets per sobre de la una, som-hi, anem de cara a Barraca, anem a la nova Creu Alta, allà tenim el Pau Vituri, en dia de tornada als entrenaments de l'equip de Miqui Lladó. Pau, què tal, com estàs?
Hola, Adri, què tal, bon dia.
Bon dia, més de veritat, amb jugadors del Sabadell, fins i tot després de l'entrenament, aprofitant, valgui la redundància, el bon dia,
Sí, sí, fa un dia, però d'estiu, aquí a l'estadi de la nova Creu Alta. L'equip s'ha entrenat aquí, s'ha entrenat al terreny de joc on habitualment juga els seus partits, i això ha provocat també que des de fa una bona estona ja hi hagi jugadors que hagin enfilat cap a casa, però encara quedaven fins fa res. Mira, ara tot just ja comencen a plegar trastos, i a recollir les cadires. Hi havia 7 o 8 jugadors del Sabadell aquí, sense samarreta, alguns sense pantalons, fins i tot prenent el sol, posant-se moreno.
Doncs mira, agafant una mica de... No sé si és la D, la vitamina del sol. Aquí vaig una mica perdut, però una mica de vitamina D per la plantilla arlequinada. Vituri, tria tu la teva aventura. Raúl Baena, m'imagino que fins aquí a 5 minuts no compareix. Per tant, què comencem? Cristian Herrera, per on vols tirar?
Mira, espera, perquè m'estan cridant ja cap a la sala de premsa.
Ah, doncs mira, anirem per feina.
Estàvem aquí a peu de gespa i em diuen que 2 minuts,
Doncs dos minutets que podem aprofitar, Pau, si et sembla, per veure si hi ha alguna novetat o no, més enllà de la sanció, com sabem, de Juanmi Carrión, que es perd el desplaçament a Alacant de diumenge a les 12 per acumulació de targetes.
Novetats poquetes. No sé si es perdia la senyal, Adri?
No, t'escolto.
Perfecte, doncs és que estem aquí al túnel, doncs això... Juanmi Carrión, que és l'única baixa confirmada per sanció, recordem que també hi ha la d'Àlex Sala per lesió. La bona notícia d'avui és que Adán Gurdiel ha fet una petita part de l'entrenament amb la resta del grup. Aventurar-se que pugui tornar aquest diumenge al migdia contra l'Intercity em sembla molt agosarat, però sí que no és descartable que pugui pujar-se l'autocar per viatjar, per fer aquest desplaçament, perquè al final doncs, podria entrar com a 23è home a la convocatòria.
Doncs bones notícies, per tant, amb el del Bierzo, el de Favero, que viatjarien i que fos per fer una mica de grup, i qui sap si ha arribat el cas, doncs tenir algun minut puntual. Per la resta, evidentment, sabem ja la baixa confirmadíssima d'Àlex Sala per lesió, que per cert serà protagonista demà a l'Hotel Suís.
Sí, serà convidat d'excepció aquí a l'Hotel Suís, i escoltarem també doncs, com ha entomat aquesta lesió que el deixa ja sense poder tornar a jugar el que resta de temporada. El futbolista s'ha dit pel Girona, una baixa sensible, si bé és cert que, com hem anat comentant en les últimes setmanes, Adri, doncs s'ha compensat amb el gran nivell que ha mostrat a l'eix de la defensa Pau Resta.
I un altre dels seus possibles recanvis, és veritat que no tant com a tercer central, sinó una mica més endavant, però en funcions defensives del mig del camp, Raúl Baena, que és qui compareix avui, en el dia de tornada als entrenaments. També parlarem d'això, perquè hi ha hagut, no diré mala maror, però sí que curiositats a Intercity respecte als dies de descans. Després en parlem, Pau.
Sí, després en parlem, perquè a més l'altre dia ja el Sergi Garcés ja ho explicava també en el postpartit de l'últim duel a casa contra l'Atlètic Balears, que em sembla que l'eufòria va ser la mateixa a les dues cases, l'Intercity i el Sabadell. Els jugadors van intentar la mateixa pel·lícula i no va fructificar.
Mira, abans esmentem Àlex Sala, allò de l'algoritme que és bastant intel·ligent i que té oïdes a tot arreu. La primera història que em surt a Instagram és d'Àlex Sala, a la camilla, a peu de gespa també, entre el tractament i prendre una mica el sol. O sigui que avui el mateix futbolista gabanenc també penjant a xarxes socials aquesta història. Els 2 minuts han passat, no sé si per aquí Raúl Baena hi és ja o no.
Doncs entrant ara mateix per la porta d'aquesta sala de premsa Miguel Quereda, per tant... agafant seient a la cadira i en qüestió de segons comença aquesta roda de premsa.
Doncs el de Torrox, que de seguida compareix i dispara les preguntes dels companys. Recordem, diumenge a les 12, Intercity Sabadell. Raúl Baena parlant del tema.
Som-hi. Raúl, què tal? Muy buenos días. Bueno, te quería preguntar un poco de entrada qué clima se respira en el vestuario. Es cierto que había mucha euforia después del último partido, pero no sé si con ese punto de decir todavía queda, cuidado que todavía queda un partido para salvarnos.
Sí, a ver, estamos muy contentos por las victorias que hemos conseguido en los últimos partidos, porque nos sentimos bien, estamos en una buena dinámica, pero sabemos que todavía no hay nada hecho. pero sí que nos da confianza para afrontar lo que viene con ganas y con ilusión.
Aquest 9 de 9, les últimes 3 setmanes, i la clau d'aquesta ratxa.
Bueno, seguir trabajando, seguir intentándolo, intentar corregir errores y estar unidos, ¿no? Es lo que nos ha hecho pues seguir creciendo y estar en un buen momento ahora.
Sí que es verdad, Raúl, que el equipo quizás ha guardado la mejor versión para este tramo de temporada, ¿no? Que lleva firmando tres victorias en los últimos tres partidos, este 9 de 9, buenas actuaciones además, ¿no?
Sí, creo que han sido victorias merecidas, con un equipo pues bastante reconocible, con una idea bastante clara, y eso pues bueno, te da confianza y al final pues bueno, pues hace que los resultados pues también se estén dando bien, porque al final estás haciendo muchas cosas bien, pues estás más cerca de ganar.
Visitar un rival directe, com és l'Intercity, que ve de guanyar el Real Murcia, i amb aquests problemes econòmics.
Bueno, vienen de ganar 0-1 y eso, en campo del Murcia, así que no sabía lo de los problemas que tenían, pero parece que no le está afectando mucho. Así que bueno, me espero pues un partido duro, como todos los de la categoría, en los que bueno, imagino que ellos saldrán a por todas, también jugándose pues no meterse ahí abajo, y nosotros igual. Al final queremos seguir en la buena dinámica, seguir sumando de 3 en 3 y vamos a ir a por todas también el fin de semana que viene.
Con un puntito más de presión, Raúl, el Intercity que el Sabadell, por esta situación en la clasificación, ¿cómo lo ves?
Bueno, está todo muy parejo. Al final pierdes un partido y te metes ahí abajo, lo ganas y parece que adelanta varios puestos de la clasificación. Así que creo que estamos en una situación muy, muy similar.
Aquesta etiqueta Miracle 57.
Sí, es que, suena ya muy tópico, pero nos estamos centrando en el siguiente partido. Al final, es lo que he comentado antes, es que pierdes el siguiente partido y otra vez estás, que te han adelantado seguramente varios rivales, otros los tienes a un partido, y al final no nos podemos descuidar. Tenemos que ir día a día, creo que siguiendo esta línea que tenemos ahora y bueno, yo tengo plena confianza en el equipo, pero no nos podemos relajar absolutamente nada.
Yo te quería preguntar, Raúl, también a nivel personal, ¿cómo estás? ¿Cómo has vuelto de la lesión y este rol, ¿no?, que te ha tocado en las últimas jornadas, quizás de ir más un poco a guardarse atrás, a asegurar un poquito el resultado? ¿Cómo te has visto?
Bueno, bien. Me recuperé del pequeño contratiempo este que me tuvo una semana fuera, y nada, he vuelto, me encuentro muy bien, intentando ayudar en todo lo que puedo, y nada, lo importante es que bueno, que el equipo se está sintiendo bien, yo también, y al final pues bueno, al final todos salimos beneficiados de que se esté haciendo un buen trabajo.
Plus de veterania que aporta Raúl Baena.
La segunda parte que saliste tú y pudiste un poco parar el partido, no sé, este oficio, ¿no?, que a veces se necesita en determinados momentos del partido.
Bueno, o sea, al final todos intentamos aportar lo máximo, y yo pues bueno, pues estoy aquí para aportar también todo lo que pueda. Si hay partidos pues que bueno, pues como este en Logroño que íbamos ganando y bueno, teníamos que amarrar el resultado, y si podíamos pues meter el gol de la tranquilidad pues intentarlo, y creo que salió bien. Este último partido pues y me tocó pues bueno pues entrar, pero con el objetivo de marcar gol para ganar el partido y también lo consiguió el equipo, así que bueno pues contento de estar dando pues lo que pueda, lo mejor de mí en cada momento para ayudar al equipo, que es lo importante.
Preguntan per l'Espanyol.
Sí, bueno, lo sigo, claro que sí. Y bueno, al final es una situación pues que no es sencilla, que están ahí en la zona baja con algunos equipos más y bueno, desde aquí pues mandarle mucho ánimo y suerte para lo que queda y ojalá que el Espanyol se salve y esté donde tiene que estar, que es en primera división.
Pregunta del soci.
Sí, un soci te pregunta si tienes alguna manía o superstición antes de los partidos.
No, no soy nada supersticioso.
Perfecto, y luego la de compañero es si puedes decir alguna cosa en chino.
Me sé alguno, ¿no? Yosan, buenos días. Bueno, buenos días, es en cantonés, tampoco el chino tradicional, pero sí, alguna palabra, pero nada, es muy complicado.
Vinga, doncs fins aquí aquesta roda de premsa de Raül Baena, que acaba amb una paraula en xinès, cantonès, no,
no en xinès Kong, mandarí. No,
digues, Adri, perdona.
Dic que va estar a Hong Kong jugant ell.
Sí, va jugar al Kitchi de Hong Kong. I ara s'acomiada Raül Baena d'aquesta sala de premsa amb aquesta anècdota final.
Doncs fins i tot aprenent una mica d'idiomes. Avui amb la roda de premsa, qui ens ho havia de dir? Que un andalús de Torrox ens diria en una roda de premsa prèvia a un Intercity Sabadell unes paraules en xinès. Teníem pendent parlar una mica d'Intercity, Pau, perquè déu-n'hi-do tot el que s'està apuntant des de terres alacantines al voltant de la viabilitat del projecte alacantí. Mala pinta, la veritat, des de la distància i sense conèixer més al detall tot el que està succeint. I en tot cas teníem diferents veus que coneixen de sobres la casa preparades avui per comentar una mica no només els problemes extraesportius que hi ha, sinó diferents coses, diferents vincles creuats que hi ha entre l'Intercity de Sant Joan i el Centre Esport Sabadell.
Sí, segurament doncs, demà si doncs, algun company de premsa de l'Alacant doncs, ens pot aportar una mica més de llum o fins i tot vosaltres, tant tu com el Sergi el cap de setmana des de l'Antonio Solana, doncs, també podreu rascar una miqueta més la situació de l'Intercity, però avui s'ha viscut un episodi més, com deies al principi, Adri, aquesta baixa confirmada d'Emre Xolak, que com apuntaven alguns comptes de Twitter, alguns mitjans, doncs, ja faria un parell de setmanes aproximadament que no estava a la disciplina de l'Intercity i que això avui ha rescindit oficialment el seu contracte. Un futbolista ex del Depor, per exemple, en el seu dia, que va arribar al mercat d'hivern com a recanvi, anem a dir-ho així, de Cristian Herrera, si més no va heretar el seu dorsal, el número 10, i bé, ja va protagonitzar un episodi al febrer després dels terratrèmols de Turquia, doncs fent un amagament, no? Doncs, de fins i tot retirar-se del futbol professional, de tornar a la seva terra per la preocupació, no?, pels efectes del terratrèmol. Finalment no va ser així, va continuar la disciplina de l'Intercity, però ja feia un mes que havia desaparegut de qualsevol 11 i convocatòria. I com ara esmentàvem, doncs això, un futbolista que va agafar el 10 de Cristian Herrera i un Cristian Herrera, que per cert l'hem vist sortir fa una estoneta d'aquí de l'estadi de la Nova Creu Alta, que s'enfrontarà al seu ex-equip. I recordaràs, Adri, perquè a més vas parlar tu amb ella a Zubieta, que no va sortir de la millor manera del club alacantí.
Sí, sí, totalment. La veritat és que ell mateix ho comentava. De fet, mira, anem a fer una cosa. Escoltem Cristian Herrera i a partir d'això ja ho comentem.
Des que he arribat al club m'està tractant doncs, molt bé. Estic molt, molt orgullós d'haver arribat aquí. Després de com vaig explicar, una sortida, doncs, crec que dolorosa, no? per qualsevol jugador d'un equip que portava molt de temps i crec que no ho mereixia. I crec que un equip que et valora, que et fa sentir important, doncs tu també ho has de valorar, no? I bueno, senyalar-me l'escut, doncs és la meva senyal de l'orgullós i content que estic d'estar aquí.
Doncs això, Pau, que al final s'assenyalava l'escut a Zubieta després de marcar aquell gol, però un dard enverinat respecte a la seva sortida dolorosa d'ell a ell, de l'equip alacantí.
Sí, perquè a més Cristian Herrera era un dels pocs futbolistes de la plantilla que havia arribat en el seu dia a Tercera Federació i que havia aconseguit l'ascens fins a Primera Federació amb el conjunt alacantí. Per tant, un home que es trobava a gust allà, que no va entendre massa aquesta sortida i que, per sort, pel Centre d'Esport Sabadell doncs s'ha demostrat que va ser un autèntic desencert per part de l'Intercity i un encert de la direcció esportiva arlequinada.
Doncs Déu-n'hi-do, la veritat, perquè avui mirava números, 13 jornades com a arlequinat, 7 gols, parla per ell sol pràcticament el registre, el bagatge ofensiu i golejador de l'ex d'Intercity. Hi ha un ex del Sabadell allà que també està veient porteria últimament.
Sí, amb un punt de fortuna, podríem dir-ho així, Pol Roger, perquè el gol que va marcar en l'últim partit de l'Enrique Roca de Múrcia doncs va venir gràcies a un rebot també amb un central del Real Múrcia, però sí, i aquesta curiositat també, que Pol Roger, l'exarlequinat, va ser el golejador de l'Intercity en el duel de la primera volta aquí a la nova Creu Alta. Parlava després del partit a Múrcia, Pol Roger, sobretot d'aquesta importància d'haver aconseguit els 3 punts pel conjunt alacantí abans de rebre l'Antonio Solana al Centre d'Esport Sabadell.
Esta victoria era importantísima para nosotros, la necesitábamos y más en un escenario así que sabíamos que era muy complicado. Así que estábamos muy contentos, pero sabiendo que queda mucho todavía. Sabíamos que veníamos a un estadio pues muy complicado donde para ganar teníamos que hacer muchas cosas bien y durante todo el partido. Y se ha dado así, hemos tenido la suerte de marcar el gol y luego hemos defendido bien y hemos tenido nuestras ocasiones. Y lo importante es que hemos sumado los 3 puntos y nada, ahora ya pensar en el Sabadell.
Doncs una final també per l'Intercity, aquest partit entre alacantins i arlequinats, i per rematar-ho, ho havíem mig deixat entreveure abans el tema dels dies de descans també al conjunt que entrena ara Alejandro Sandroni.
Sí, deixa'm dir ràpidament també, Adri, per ser un apunt d'aquests que ens agraden estadístics al voltant de Pol Roger, que té nassos, que és un jugador que des de la seva sortida del Centre d'Esport Sabadell li havia costat Déu i ajuda tornar a marcar, s'havia passat anys sense marcar, i enguany porta 3 gols, un contra el Centre d'Esport Sabadell, un altre contra el Real Unión i l'altre, aquest últim, insistim, a la jornada prèvia abans de tornar a rebre el Centre d'Esport Sabadell. Pel que deies de Sandroni, doncs sí, simplement doncs, recordar també l'anècdota que explicava l'altre dia el Sergi Garcés en el postpartit contra l'Atlètic Balears, que deia que amb l'eufòria del moment doncs, la plantilla del Centre d'Esport Sabadell havia demanat festa fins avui. Havia demanat 3 dies de festa. Evidentment el cos tècnic ho va frenar, va recordar que encara, doncs, això, que encara quedava un partit per assegurar la permanència, que no era moment per desconnexions ni per relaxar-se, i en certa manera va passar el mateix a l'Intercity després de guanyar a Múrcia. Ho van demanar els jugadors i aquesta era la resposta de Sandroni en roda de premsa.
Es muy bonito, se lo he dicho a los jugadores que me pedían 2 días libres con 42 puntos, eso es innegociable, es decir, estamos todavía en todo el lío y yo creo que, y ya lo digo desde ya, que el Intercity juega el partido más importante de la temporada la semana que viene con el Sabadell. Y este equipo no ha ganado 2 partidos seguidos desde la jornada 4 y 5, con lo cual las estadísticas están en nuestra contra y hay que darle la vuelta a eso. Así que mañana con más ganas de trabajar, lo que yo estoy viendo cada día, y tendremos opciones en un partido complicadísimo.
Doncs aquest punt de duresa també, no tampoc és que tingui molt més marge, Sandroni fa poc que ha arribat intentant aixecar el vol dels alacantins i com diu ell mateix, sense els deures encara no fets, els dies de descans quan s'aconsegueixi l'objectiu. Pau Vitoria, alguna coseta més per aquí o no?
Sí, simplement, el tema de les entrades i de l'autocar, aquestes 50 entrades que tenia el Centre d'Esport Sabadell a la seva disposició per que havia cedit l'Intercity de cara a aquest partit de diumenge a les 12, han volat. Queden però poquíssimes entrades. Per tant, aquesta mateixa tarda segurament el Centre d'Esports ja penjarà aquell cartell de sold out d'aquestes 50 entrades que tenia a la seva disposició. També hi havia autocar organitzat, tot plegat a un preu de 30 euros, 15 euros l'entrada, de cara a aquest diumenge a les 12 a l'Antonio Solana.
Doncs queda dit, hi haurà presència assegurada d'arlequinats allà a l'antiga ciutat esportiva de l'Alicante a Villafranqueza. Vols una última hora, Pau Ituri?
Sí.
De seguida ho aprofundim, però l'OAR Gràcia es postula com a organitzador de les fases d'ascens a Divisió d'Honor Or Femení. Recordem que són d'aquí a 10 dies, que els verdiblancs ja l'han sol·licitat a la federació. Hi hauria un segon club dels 4 que hi participen que també vol ser la seu, i avui en teoria a les 5 haurem d'estar pendents del sorteig per veure què ha decidit la federació, però presentada la candidatura perquè el pavelló municipal de Gràcia, el carrer Bocaccio, sigui la seu d'aquestes fases.
Doncs Twitch, no?
Sí, home, si m'ho preguntes a mi et dic que sí, però vaja, ja saps que no depèn massa de nosaltres. Vam fer tant l'anada com la tornada contra els Arauts i la veritat és que va ser espectacular. Pau Ituri, va, que et deixi venir cap aquí. Fins ara!
Vinga, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més coses, més futbol a la Lliga Nacional Juvenil. El Mercantil va empatar sense gols al Joan Murtró contra el Cerdanyola, però manté la distància amb el Nàstic Manresa a falta de només 3 jornades per acabar la competició. Amb el 2-2 dels manresans a última hora al camp de l'Escola de Futbol Gavà, el millor juvenil A del grup 7, la distància que tenen els mercantilistes continua sent de 4 punts i ara falten només 9 per jugar-se. El tècnic Marcel Abardé es lamenta per haver perdut també una gran oportunitat per deixar quasi certificat aquest ascens a Divisió d'Honor.
Tot segueix igual, però bueno, al final quan tens una oportunitat així, jo, hem de ser clars, hem de ser sincers, no? Avui teníem una oportunitat molt bona que no hem estat capaços d'aprofitar. Ens quedem d'un calendari complicat, acabar també, òbviament, i ja n'estic pues, també, no? Una mica més senzill amb rivals que no juguen tant. Llavors, bueno, no ens hem d'enganyar, o sigui, avui teníem una oportunitat molt bona i per X o per Y no hem estat capaços de sumar els 3 punts. Com sempre fem, una mica autocrítica i ser capaços del següent partit, doncs, cometre menys errors, estar menys nerviosos, ser capaços d'adaptar-nos al que el partit requereix i bueno, treballar per millorar com sempre fem.
El duel contra el conjunt verd va estar marcat sobretot pel fort xàfec que va caure diumenge a la tarda a Sabadell i que va deixar impracticable el terreny de joc de Raona Marinals. El Mercantil va intentar de totes superar la defensa cerdanyolenca, però els tolls d'aigua que hi havia tot arreu frenaven la pilota. Xala creu que aquesta temporada els ha faltat també aquest punt de sort i només queda lluitar.
Era bueno, que no cometéssim errors darrere, el rival també, s'ha jugat poc, i segona part, bueno, m'ha deixat de ploure, però sí que la gespa estava també molt, molt, molt difícil de practicar, i ja et dic, bueno, sembla que no tenim gaire sort aquesta temporada, no? Com bé dius, avui era el dia de ser-ho tot encarrilat i això tampoc ens ha acompanyat, però bueno, queden 3 partits, seguim allà, depenem de nosaltres i ho treballarem i lluitarem amb tot per intentar aconseguir-ho.
Per la seva part, el juvenil B del centre d'esports va caure per un ajustat 3-2 en el tram final al camp del líder, l'Espanyol B, i es manté tranquil·lament a mitja taula. Divendres entrarem més a fons, però aquest cap de setmana el Mercantil té ja la primera oportunitat de pujar a la Divisió d'Honor Juvenil si guanya a casa aquest líder, l'Espanyol B, i el Nàstic Manresa no ho fa en el seu duel al Bages a casa contra el Cornellà B.
Hotel Suís.
I la segona catalana arriba aquest cap de setmana a l'última jornada de la fase de permanència amb els següents partits. Dissabte, 4:45, Voltregà Tibidabo. A les 5 de dissabte també, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Sant Quirze. Diumenge a les 12, Sabadell Nord, Olímpic Can Fatjó a Can Uriac. Amb el Tibidabo i el Can Rull, amb la feina feta fa setmanes, l'únic que estava una mica més en problemes era el Sabadell Nord, salvat matemàticament fa temps, però faltava comprovar el tema dels descensos arrossegats per si cauen molts equips catalans de segona ref a tercera, i això fa compensar les places. Per cert, en aquest sentit, alerta també la primera catalana, que si baixa un català més dels que pugen, afectaria el Sabadell B, perquè cap sisè ascendria a la nova Superliga Catalana. Dit això, i fent càlculs, equips com el Voltregà, el Natació Terrassa, el Moja, el Llavaneres, el Viladamat, el Pardinyes o el Térmens tenen ara mateix pitjor coeficient que l'equip de Can Uriac, que de fet és segon, no és tercer, no pot ser pitjor tercer, però si perd aquesta setmana sí que podia acabar sent-ho, perquè estan empatats a punts amb els seus rivals. Per tant, poden respirar tranquils a la zona nord de la ciutat sabent que, encara que caiguin a la tercera plaça, de totes no seran el pitjor tercer i, per tant, no tindran descensos arrossegats. David Campuzano, entrenador del Sabadell Nord, què tal, com estàs?
Hola, buenos días, bien.
És una mica embolic, d'explicar tot això, però no sé com ho heu viscut vosaltres també, això de tenir la permanència matemàtica a la butxaca, però també pendents de fer números i càbales i tot això.
Bueno, nos tiene tensados en jugar partido a partido e intentar ganar, o sea, no dejarnos ir en ningún momento, porque matemáticamente no hemos estado salvados prácticamente nunca.
Clar, al final teniu 26 punts en 23 partits, heu jugat menys que la majoria dels grups. Entenc que per si de cas aquesta setmana fer la feina contra el Can Fatjó i així segur que esteu salvats i no heu d'estar pendents d'aquests coeficients, no?
Sí, el objetivo es quedar segundos, ganar el partido de Can Fatjó para estar, bueno, hacer una buena segunda fase, que la estamos haciendo, y quedar por encima de Can Fatjó es el objetivo de esta segunda fase.
Un Can Fatjó que coneixeu de sobres.
Sí, hemos enfrentado 3 veces esta temporada y la verdad es que hemos ganado 2 y hemos perdido esta segunda fase en su campo, un partido difícil. Y bueno, ellos también querrán quedar segundo, por supuesto, y bueno, será un partido bonito.
Equip jove, nou projecte aquesta temporada, categoria molt estranya amb aquestes dues fases, etc. També falta de punteria en molts partits. Com heu viscut aquest any? Perquè suposo que per vosaltres haurà estat molt difícil, no?
Sí, lo he hablado siempre. Hemos sido un equipo, bueno, muy joven, equipo nuevo. Prácticamente cuando llegué a principio de temporada solo quedaban 4 jugadores en la plantilla. Y bueno, la verdad es que ha sido difícil. Pero aún así, bueno, hemos acabado incluso jugando con juveniles, ayudándonos. Y el equipo ahora, pues bueno, está bastante bien y solo queda un partido, intentar ganarlo y ya está.
Només queda un partit, per tant, et pregunto ja si s'ha començat també a treballar la pròxima temporada, ara que gairebé està ja sentenciada la permanència, amb això que dèiem dels tercers.
Bueno, la semana que viene tendré una reunión con el club para ver si continuamos con el Sabadell Nord o no. Todavía nos falta cerrar el último partido y la semana que viene ya se verá.
Doncs era l'última pregunta que et volia fer, Campo. La giro. Les intencions de l'entrenador és continuar, no?, a l'espera de...
Bueno, tenemos que hablar muchas cosas y a partir de ahí ya veremos.
Doncs esperem uns dies i després ja confirmem a veure si sí o si no. David Campuzano, entrenador del Sabadell Nord, que encara queda per rubricar aquesta segona plaça que deies ara, però sort contra el Can Fatjó diumenge a fer-ho i, en tot cas, enhorabona per la permanència també. Una abraçada.
Una abraçada. Moltes gràcies.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig al 11 de juny, Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat. Gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva. Atenció sanitària i psicosocial. Cuina pròpia amb servei de dietistes. Sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i centre de dia Ciutat de Sabadell. Al bell mig de la ciutat. A 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues, bloc poliesportiu. Com avançàvem ara fa uns minuts, Ràdio Sabadell ha pogut saber que l'OAR Gràcia ha presentat el seu projecte, s'ha postulat com a organitzador de les fases d'ascens a Divisió d'Honor Or femenina, que es duran a terme d'aquí a 10 dies mal comptats, de divendres a diumenge de la setmana que ve. Els verdiblancs ja ho han sol·licitat a la federació És veritat que dels quatre participants hi ha un altre que també estaria interessat i se suposa que aquesta tarda a les 5, quan es dugui a terme el sorteig, doncs s'acabarà decidint la seu definitiva d'aquesta fase d'ascens a Divisió d'Honor Or-Plata. El rival, recordeu, el Mislata valencià, l'Icaza madrileny i el Roquetas d'Almeria, que en un primer moment semblava que era qui es postulava també com a organitzador per acollir aquesta lligueta. Insisteixo, avui a les 5 de la tarda segurament sortirem de dubtes. De moment el que hem fet és preguntar-li al director tècnic de l'OAR, a Miquel Benítez, les seves preferències pel que fa a l'ordre dels partits.
Són dues coses claus. Al final el calendari pot marcar també. La meva opció seria que el Mislata fos l'últim rival de les fases, i si fos... m'agradaria començar amb l'Icaza.
Per tant, es mulla aquí el director tècnic de l'OAR parlant de preferències de calendari. Recordem que el Gràcia Femení s'ha classificat per la lligueta després d'eliminar la Yales Arauz a doble partit amb un marcador global de 55-53. Per la seva part, el Mislata no va tenir problemes per desfer-se del Meaño. El Roquetas es va classificar per haver marcat més gols fora de casa que la Naitasuna, i l'Icaza va sorprendre eliminant un dels favorits, el Lanzarote Puerto del Carmen.
Jo crec que l'única sorpresa realment ha estat la de l'Icaza amb el Lanzarote. Tot i així, màxim respecte també per l'Icaza. Gran escola d'handbol, molta tradició, gent de cantera. Al final crec que som quatre grans equips i pot passar de tot.
Doncs pot passar de tot, fins i tot que Sabadell sigui la seu. Insisteixo, notícia d'última hora de Ràdio Sabadell. L'OAR Gràcia ha demanat acollir aquestes fases, una lligueta final que tindrà lloc del 12 al 14 de maig. Els dos primers pugen i, de fet, el campió tindrà dret a jugar unes altres fases d'ascens extra amb els primers classificats de la Divisió d'Honor Or per fins i tot intentar fer el doble salt cap a la Lliga Guerreras Iberdrola. De l'handbol, passem al tir. El tirador del club de tir Sabadell, Xus Oviedo, ha signat un excel·lent paper a la Copa President d'Aire Comprimit celebrada a les Gàbies a Granada, medalla d'or a la categoria sènior de carabina, rècord d'Espanya sènior amb la puntuació de 630,6 i també la classificació pel Mundial de Bakú a l'Azerbaidjan del mes d'agost. A més, Alejandro Silvetti ha estat bronze a la categoria júnior i completant el balanç de tiradors del club de tir Sabadell, Paula Yeste va ser cinquena i Tito Corbelle, el més jove dels participants sabadellencs, va ser vuitè. Marxem fins a Madrid, on resideix i entrena el tirador de Badia del Vallès, Jesús Oviedo. Xus, què tal, com estàs? Enhorabona.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Suposo que gran valoració, no?, d'aquesta cita a Granada.
Pues sí, ha sido increíble, la verdad. Ha sido un mes duro de trabajo, hemos invertido mucho tiempo, pero mira, bastante, bastante orgulloso de que haya salido bien la competición y bueno, que haya servido la pena todo este tiempo que he invertido.
Primer de tot, t'esperaves guanyar la Copa President d'Aire Comprimit? Era un dels objectius de la temporada o no?
Pues la verdad es que tenía muy buenas sensaciones. Era mi objetivo principal poder llegar a esta marca para poder clasificarme para el campeonato del mundo. Y pues al final salió la marca y también el récord de España actual senior. Por lo tanto, el objetivo ha sido más que cumplido y bueno, bastante, bastante contento, muy contento con haber cumplido este objetivo.
Per tant, pel que em dius, la cita de Bakú, aquest Mundial del mes d'agost, sí que el tenies més o menys entre cella i cella, no?
Sí, 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 la verdad era l'objetivo principal en esta temporada, poder llegar a esa marca. Y bueno, este mes pasado he estado entrenando muy duro para poder llegar a esta marca en esta competición nacional y poder tenerla ya para posibles competiciones internacionales.
I tot amb aquesta cirereta del rècord d'Espanya sènior amb 630,6, no sé si realment t'esperaves una puntuació tan alta.
Pues era tan alta, bueno, quizá yo tenía esperanza de que sí que pudiera salir esta puntuación. Lo único que, bueno, también tenía presente esos nervios que actúan en competición y no sabía cómo sería capaz de poder gestionarlos. Por lo tanto, tenía esperanza de que me saliera una buena puntuación, ya que la última semana antes de esta competición nacional tenía muy buenas sensaciones y estaba entrenando bastante bien. pero bueno, al final en competición me sorprendí a mí mismo, tal y como gestioné los nervios, y bueno, pues al final salió una muy buena tirada, la verdad, muy contento.
I en el teu moment actual de la carrera, què suposa aquest triple èxit? Guanyar, a més, amb rècord d'Espanya i amb la classificació pel Mundial?
Pues principalmente lo que más me llena de alegría no es el haberme hecho récord ni esta puntuación, sino ha sido básicamente el poder demostrarme de que soy capaz, de que trabajando e invirtiendo tiempo y concentrándome y arriesgando todo lo que arriesgo, el poder demostrarme que soy capaz de poder llegar a esto y que si sigo trabajando así puedo llegar a mantenerlo y sobre todo pues seguir cumpliendo y superando mis objetivos.
Queden 3 mesos i mig pel Mundial de Bakú a l'Azerbaidjan, és del 14 al 31 d'agost, però no sé com l'estàs preparant, què tens al cap abans d'aquesta cita?
Bueno, pues principalmente seguir entrenando como lo estoy haciendo, seguir esforzándome y bueno, y sobre todo con el apoyo que me brinda mi familia, que gracias a ellos pues sigo luchando en el día de hoy. Y bueno, y mis entrenadores, sobre todo también mi club de Sabadell, Ricard, el presidente, y bueno, que gracias a ello pues sigo en el día a día luchando y por muy cansado que esté, me cueste mucho, yo sigo para adelante con esta alegría.
Recordo que fa un temps havíem parlat de les teves primeres experiències internacionals, de com seria el debut, de com va anar després un cop tornaves d'allà. Ara sí que tens aquest punt ja de bagatge, no? De cites importants. No et vindrà de nou un cop competeixis a nivell internacional? No sé si et veus també un tirador més madur en aquest sentit.
Sí, la verdad es que sí. Ahora creo que he encontrado esa estabilidad y creo que puedo mantenerla. Entonces yo creo que a nivel internacional quizás los nervios sean un factor que, bueno, me pueda afectar un poco más que a nivel nacional, pero bueno, yo pienso que conforme vaya encontrando esa mayor estabilidad, mayor será mi confianza en mí mismo y supongo que eso también me ayudará en gestionar los nervios a nivel internacional. Por lo tanto, yo pienso que sí, que puedo ser un buen tirador y un buen deportista y bueno, seguiremos trabajando para que eso se pueda cumplir.
I l'última, Xus, en joc a Bakú són 2 places pels Jocs Olímpics, per París 2024, que és veritat que els que ja estiguin classificats, doncs si queden primer i segon, doncs anirà passant al tercer i al quart i així respectivament, i també que tu, per exemple, el juny vas a Cracòvia, als Jocs Europeus, per tant, diferents vies per poder ser olímpic, que m'imagino que això seria ja la plenitud com a esportista, no poder anar-hi?
Sí, exactamente. Esto sería el sueño máximo. El sueño de cualquier deportista, por lo tanto, pues como he dicho anteriormente, voy a seguir luchando, haciendo todo lo que pueda para que pueda salir principalmente y bueno, y si no sale, poder tener la mentalidad tranquila de decir, bueno, he trabajado, he luchado todo lo posible y si no ha sido en esta, será en la siguiente. Por lo tanto, bueno, hay posibilidades y voy a seguir trabajando para que esto se cumpla.
Doncs Jesús Oviedo, que vagi molt bé per allà per Madrid amb la preparació del Mundial de Bakú i sobretot des d'aquí, des de Sabadell, l'enhorabona pel tros de Copa President que vas fer a Granada ara fa uns dies. Una abraçada.
Muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte para vosotros y sobre todo para la familia y para el Club de Tiro de Sabadell que está ahí siempre apoyando.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts per sobre de 2:45, més coses en waterpolo. Com era d'esperar, l'Astralpool Natació Sabadell ja es troba només un sol pas de la final de la divisió d'honor masculina. L'equip de Quim Colet va superar el Terrassa en el derbi per un còmode 12-6, doblant en el marcador en el primer partit de la semifinal del play-off disputat ahir al vespre a la Finet Work Aquatics de Canllong. Un derbi un pèl descafeinat i que va tenir la seva clau en els gairebé 14 minuts que es va estar sense marcar el conjunt agarenc entre el segon i el tercer quart, fet que va aprofitar
contra el Pool masculí per trencar del tot l'enfrontament. El jove Pep Bonet, escollit com a MVP del partit, destaca l'ADN defensiu de l'equip.
Aquesta és la nostra senya d'identitat. Sempre hem de ser un equip molt més dur en defensa i sempre ho hem estat. I hem de seguir així, és la nostra senya d'identitat. Cap gol gairebé i llavors intentar marcar en el contraatac o en les oportunitats que tinguem.
Sense necessitat de fer un gran partit en alta, que els màxims realitzadors del Natació Sabadell amb 3 gols van ser Sergi Cabanes i Bernat Sanahuja, complementats per les dues dianes d'un Bonet que de mica en mica va confirmant la seva consolidació en el primer equip.
A més soc dels petits i aquesta progressió es nota, sobretot tenint jugadors tan grans a l'equip. Si no, al principi no donava tant la talla i ara estem intentant donar el nivell que toca.
El segon partit tindrà lloc demà mateix, a 8:45 del vespre a les instal·lacions del Terrassa, l'altra semifinal entre l'Atlètic Barceloneta i el CNB, també un derbi pro barceloní, arrenca avui a 8:45 a la piscina de Sant Sebastià. I una altra natació Sabadell. Parlem ara de futbol sala de la segona B masculina. Dues derrotes seguides del club han complicat les opcions de play-off del conjunt sabadellenc. Amb un únic triomf contra el Canet o contra el Manresa en aquests dos últims partits, estarien ara mateix dins de la zona play-off. La realitat, però, és que ho tenen magre per accedir-hi a l'última jornada, però encara hi ha opcions. Això sí, després de caure el Pujolet contra l'equip de Borja Burgos, contra un Manresa que s'estava jugant certificar matemàticament el seu bitllet per les fases. Arnau Ametlla, el capità dels nedadors, explica la dificultat d'aquesta última sortida.
Sabíem on anàvem, sabíem que Manresa, doncs, quan se juga alguna cosa normalment, doncs, el Pujolet presenta un ambient bastant hostil, diguem, o complicat pel rival visitant, i així va ser. Tot i això, crec que nosaltres vam ser millors a la primera part, vam tenir ocasions, vam saber com jugar, però bueno, ells van tenir la fortuna de just empatar l'última jugada de la primera part i a la segona potser sí que van ser una mica superiors.
L'equip d'Adri Sánchez va arriscar amb porter jugador per guanyar i situar-se així entre els primers, però no els va sortir bé i van acabar perdent per 4-2 a Manresa.
Amb la primera jugada del porter jugador, perquè bueno, anàvem empat i a nosaltres no ens servia, vam arriscar i és el que tocava, perquè és obvi que volíem una mica apurar les nostres opcions a play-off i, bueno, la primera jugada que vam tenir amb ocasió clara, doncs no la vam ficar i jo crec que va ser un partit una mica marcat pels petits detalls que no van ser favorables a nosaltres.
Aquest dissabte a les 4 es decideix tot i aprofundirem divendres, però bàsicament el que necessita el club és guanyar a casa el Nueva Elda, que el Bellsport l'Hospitalet no guanyi al Canet, l'empat sí que valdria, i que la Pia guanyi a Mataró. És l'única combinació pel Natació Sabadell. I a la part baixa, victòria solvent de l'equip escolapi que surt del descens, però que no té encara la feina feta i que se la jugarà directament a tot o res, precisament contra el Mataró, contra un rival directe del club. L'equip de Pedro Donoso va golejar per 6-2 al Ripollet, el CUE i equip ja descendit. El que li cal a la Pia ara és fàcil: guanyant, salvada; empatant, només si empata el Picassent; i perdent, no té cap opció perquè hi ha un Picassent Penyesplugues als dos rivals directes que estan per sota. De tot això vam parlar al carrer Garcilaso després de la victòria contra el Ripollet amb l'autor de la meitat dels gols de la Pia en aquest últim partit de la temporada a casa.
José Ruiz Peluca, autor de 3 gols en la victòria de la Pia 6-2. Què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes. Muy contento, la verdad. Era un partido muy importante porque al fin y al cabo puede marcar toda la temporada. Hemos trabajado duro, el rival al fin y al cabo pues ha venido con muchas bajas y hemos intentado tener un partido serio para intentar dar sentenciar lo más rápido posible.
Començàveu la penúltima jornada dins del descens, arrencareu la última depenent de vosaltres mateixos, per tant, objectiu, el primer d'ells aconseguit.
Sí, la verdad que sí, ahora nos queda otra final más, intentaremos darlo todo para este club se salve y es el trabajo de todo el año, dependemos de 20 minutos.
Avui s'ha notat molt, més enllà de les baixes, qui s'estava jugant alguna cosa i qui no. Ho dic sobretot per l'arrencada, per l'inici, perquè no heu donat opció i us heu escapat del marcador ja en els primers compassos.
Sí, al fin y al cabo ellos venían con muchas bajas, estaban a media pista porque tenían que dosificar minutos, de jugadores importantes. Nosotros nos jugábamos todos, sabíamos que teníamos que ir hasta el final y bueno, al final al cabo ha salido las cosas y esperemos que el próximo sábado salga.
El descans 5-0, després és veritat que hi ha hagut 2 gols del Ripollet, clar, no hi ha hagut tampoc marge per nervis, no? No s'han acostat tant al marcador com per dir calla que la liem, no?
Sí, bueno, pero somos la pía y nos puede pasar de todo, ¿sabes? Al fin y al cabo te entra un poquito de miedo, las cosas... Al fin y al cabo, cuando no estás en buena dinámica, pues te entra un poquito el miedo, pero se ha podido sentenciar.
Com esteu vivint tot això? Perquè heu estat despenjats a molts punts, arribeu a l'última jornada fora del descens, però jugant-vos la vida contra el Mataró allà, o sigui que suposo que a nivell emocional una muntanya russa de temporada, no?
Sí, al fin y al cabo nosotros estábamos convencidos que nosotros dependíamos de nosotros, teníamos que ganar partidos, nadie daba un duro por nosotros, nosotros íbamos creyendo y mira, al fin y al cabo hemos llegado a la última jornada con opciones de poder salvarnos.
En l'àmbit personal, hat-trick, la meitat dels gols d'avui de la Pia han estat teus, suposo que també content per contribuir a la causa.
Sí, muy contento. Siempre que pueda ayudar al equipo, más con goles y con victorias, pues estoy muy feliz por eso y espero darle más alegrías.
Acabo preguntant per l'últim desplaçament de la temporada. Avui era l'últim partit aquí a casa, com sempre, molt bon ambient. Ara toca no fallar a domicili.
Sí, normalmente este año se nos han dado mejor los partidos de fuera que los de casa, así que esperemos que siga la racha.
Amb el Mataró, per això, i amb això ho remato, un equip que tant a la Copa com a la Lliga aquí ha guanyat, per tant, no és fins i tot amb això hi ha un punt d'espina, encara que, evidentment, l'objectiu és tan gran que un ja ni pensa en això, no?
Sí, no, sabemos que los dos partidos nos tienen cogida la medida, pero intentaremos romper esa racha que tienen ellos contra nosotros.
En el futbol sempre diuen allò que el hat-trick implica una pilota que t'endús cap a casa. Aquí ja ni que sigui una de broma d'anar a la botiga a comprar-ne una de plàstic i que te la signin els companys, o no?
Sí, bueno, tendré que comprar una que me la firmen para final de temporada.
Peluca, enhorabona i a guanyar l'última jornada.
Muchísimas gracias, espero que sí.
Quatre minuts i mig ens queden de programa. Hem de parlar encara de moltes coses, de tenis taula, per exemple, amb la classificació pels play-off d'ascens a la butxaca com a primer de grup. El Natació Sabadell de tenis taula va tancar la fase regular de la Primera Nacional amb una nova victòria per un contundent 5-1 a Can Llong contra un Vilafranca que arribava ja descendit a la cita. El portuguès Nuno Gonzaga va descansar i el seu lloc a la tripleta de palistes el va ocupar directament el tècnic Àlex Bocanegra, qui fa èmfasi en la bona temporada que ha viscut l'equip.
Era un partit complicat tant per nosaltres com per ells i potser més per ells, perquè al final un equip que ja està descendit vens a jugar-te un partit que no té cap transcendència a la Lliga, és dur, no? Però bueno, bé, al final és una mica la dinàmica de tota la temporada. Crec que hem fet una gran temporada i crec que per olor anirem bé i anirem bastant forts a jugar allà a la fase.
El primer punt se'l va endur el conjunt penedesenc contra Bocanegra, precisament, en 5 jocs, però Marc Ferruz i un gran Luca Kidashelli, qui només va cedir un joc en els seus dos partits, van donar finalment el triomf als nedadors. Després d'acabar la fase regular amb 19 victòries i només 3 derrotes, dues d'elles patides en el punt de dobles, la nota que li posa el tècnic del club a l'equip és d'excel·lent.
Et diria que així, posant una nota sobre 10, seria un 9, no? Al final et queda l'espineta de no guanyar a Helios, tant a l'anada com a la tornada, i després bueno, també per un partit amb Vic que era molt dur, que no va jugar en l'1, i bueno, però bé, no una gran temporada, vull dir, se li ha de donar valor. Al final acaba una lliga de 22 jornades i perdre 3 és molt dur. I molt content, molt content.
Com escoltàvem abans, la pròxima parada serà aquest play-off d'ascens a la Divisió d'Honor que tindrà lloc a Olot el cap de setmana del 20 i 21 de maig. Repassem informacions en format més breu. David Domínguez s'ha situat al capdavant de la Copa d'Espanya de ciclisme en categoria elit. El de Castellarnau va ser 6è a la Santikuts Clàssica, celebrada al País Basc abans d'ahir, entrant en el grup perseguidor a pocs segons del vencedor en solitari Unai Zubeldia, que va saber rematar la superioritat numèrica de l'equip laboral Kutxa. Amb aquest resultat, el del Zamora Enamora va culminar un cap de setmana llarg molt positiu. Dissabte, en el marc del campionat de Castella i Lleó en ruta, Domínguez va aixecar els braços al trofeu Medina de Pomar a Burgos. En handbol, els hispanos han acabat la seva participació a l'EHF Eurocup amb una nova derrota, en aquest cas 32-31, per la mínima, a Berlín contra la selecció d'Alemanya. Els de Jordi Rivera, això sí, gairebé esmenen una primera meitat nefasta que perdien 20-11. Pel que fa als sabadellencs, l'extrem Dani Fernández va ser el màxim golejador del combinat estatal amb 5 dianes, juntament amb Antonio García, Jorge Maqueda i Claudio Driozola, mentre que ahir en Tarrafeta es va quedar sense marcar. Espanya tanca aquesta competició amb un únic triomf contra els alemanys en el partit de la primera volta, precisament pel mateix marcador, i 4 derrotes contra Dinamarca i Suècia. I encara en vol, el Creu Alta Sabadell en vol ha quedat eliminat a la primera ronda
ronda de la Copa Catalunya, derrota arlequinada per 31-35 contra el Garbí Palafrugell, en un partit que va tenir un final més parell del que diu el marcador. Els creualtencs estaven empatats a 30 en els últims compassos, però els empordanesos es van escapar en els dos últims minuts. El partit ja el va dirigir Pablo García, després que l'etapa de Ramon Salmurri al capdavant dels sabadellencs es tanqués al final de la Lliga amb el segon descens consecutiu del Creu Alta Sabadell Handbol. Ràpidament, al menú de demà passarem per Alacant amb la premsa de la capital de la província alacantina per saber com està el pati a l'Intercity. També la prèvia del partit amb Guillem Molina i Hortolà en clau arlequinada. Tindrem futbol juvenil, tindrem motor, tindrem waterpolo amb el segon partit de semifinals del play-off entre l'Astralpool i el Natació Terrassa i una mica de karate.
Hotel Suís.
Mig minut i les dues, abraçada del nostre estudiant en pràctiques, el Raül Medina, també del Toni González a les vies de so, ara amb els companys informatius al Notícies Migdia, per recuperar el programa tan fàcil com entrar al nostre podcast radiosabadell.fm. Que vagi bé, bon dimecres!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.